Ràdio La. Ràdio La. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més en aquest 22 de gener del 24, una jornada que comença amb el cel totalment serè i amb glaçades importants. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Avui fa fred, de nou?
Doncs sí, sí que fa fred avui, i aquestes gelades que es noten també amb les temperatures, perquè ens llevem a Vall de Núria amb 6 graus negatius, 4 també sota 0 a Vall d'en Bas i a Mieres, 3 graus negatius a Ripoll, Ribes de Freser, Molló i Vic, 2 a Olot, Das i Camprodon, 1 grau també negatiu a Sant Feliu de Pallerols i Anglès, 0 a Castellfollit de la Roca, ja positius, tindríem 1 grau a Girona, 2 graus a Santa Pau, Figueres i Banyoles i 3 graus a Roses.
5 minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
Atenció, perquè ens arriba una setmana marcada per la calor, per temperatures molt altes. Dani Ramírez.
El temps vindrà marcat avui per un anticicló cada cop més fort. Hem tingut un cap de setmana fred, de nit, matinada. Ahir, per exemple, vam arribar a 14, 15, 16 graus alguns indrets. Per exemple, Mieres, màxima 16, a Olot 13. Però la mínima va ser baixa, sota 0, 4 sota 0 Mieres. Per tant, les nits són fredes, també hi ha humitat, boira que avui es pot repartir a molts indrets, fins i tot també cap al Gironès, les Gavarres, punts del Baix Empordà, però especialment cap a Osona, i l'ambient serà gèlid, de matinada, inversió tèrmica, tot i que avui, com a novetat, comença a pujar la temperatura muntanya, temperatures 4, 5 o 8 graus més altes que no pas ahir. Cal destacar, doncs, aquesta tendència d'anticicló d'inversió tèrmica que farà que les nits siguin fredes, a cota baixa, però muntanya, tant al Montseny, Guilleries, com també al Pirineu, la temperatura pujarà dalt de tot dels pics més alts. Bé, tendència avui a un dia variable a la tarda, una mica ennuvolat al Pirineu, no hi ha d'haver precipitació, i bé, tota la setmana anticiclònica, això va per llarg, per tant no plourà els propers 7, 8 o 10 dies, ben bé, acabaríem el mes de gener, creiem, sense cap canvi de temps i cap pluja. Les properes nits seran fredes, però no tant, i destaquem la pujada forta de temperatures que tindrem de cara a dimecres i divendres, amb màximes que podrien superar els 16-17 graus a 2.000 metres al Pirineu. Per tant, a cota baixa també puja la temperatura, però especialment a muntanya. Podríem arribar a superar els 22 o 24 graus els propers dies.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Avui la pàgina econòmica marcarà el pols de l'actualitat. I parlarem de cotxes, perquè els concessionaris preveuen un augment de la venda de cotxes híbrids i elèctrics durant el 2024.
Tot i això, el comercial de Hyundai Olot, Esteve Gasiot, afirma que falten molts punts de càrrega a nivell municipal i una millora de la xarxa elèctrica.
Les previsions sembla que venen de cares al 2024 amb més ventes, alguna cosa més de ventes, sobretot perquè es preveu un increment de la venda de tot el tema híbrid, de tot el tema elèctric, que sembla que va pujant, tot i que encara ens falta, pues, que a nivell municipal ens hi hagi més punts de càrrega i que la xarxa elèctrica es posi més bé pel tema dels, sobretot dels elèctrics, però sí, sembla que ve una pujada de ventes de cares al cotxe híbrid i del cotxe elèctric.
Olot se suma a l'onada de solidaritat amb Palestina. La plataforma ciutadana Garrotxa en Palestina demana que s'aturi el comerç d'armes i les relacions amb Israel.
Ho ha fet durant la concentració d'aquest dissabte davant l'església de Sant Esteve, on hi han format part desenes de persones.
Segurament totes ens sentim molt més implicades perquè hi han hagut, doncs, bueno, per suposat el nombre de morts és espantós i espectacular, però això, que a més, això, les vulneracions de drets encara són més flagrants. Aquestes vulneracions de drets fa molts anys que venen succeint, que no és una qüestió d'ara, que ara el conflicte s'ha fet molt més cruent.
Són paraules de l'Elisenda Xifra, membre de la plataforma Garrotxa en Palestina. Un dia més hem de parlar de l'aigua. L'Ajuntament de les Planes vol canviar les canonades de fibrociment del municipi per altres de PVC.
Per fer-ho ha sol·licitat una subvenció per un valor de 300.000 euros al Departament de Medi Ambient. A causa del nombre de sol·licitants, la resolució no es farà pública fins al maig.
L'alcalde és Edmar Puig.
Ens hem presentat amb una subvenció d'un Next Generation, que són uns 300.000 euros que hem demanat per fer això, aquestes primeres actuacions, de canviar les tubes tuberies que pugen dels pous fins als dipòsits municipals, instal·lar els sistemes de telecontrol i fer aquesta campanya de fuites. Era una resolució que havíem de conèixer aquest mes de gener, però la gran quantitat que de demandes que hi ha hagut a nivell de Catalunya ens han dit només de començar l'any que ho llargaran la resolució fins al mes de maig, més o menys.
Paraules de Marc Puig, el dia en què també anirem fins a Argelaguer, la plaça de la Generalitat és la prioritat de l'Ajuntament per aquest 2024.
L'alcalde de Poble, Guillem Ballàs, reconeix que les obres no avancen en els terminis previstos. De moment s'han fet actuacions de clavegram i d'altres relacionades amb l'estructura principal de la plaça.
La plaça va tard, però va. En principi, el que és la zona de la plaça, la part d'estructura, s'ha d'acabar aquest mes de gener, per tant ja s'està ultimant, després caldrà tota la part de jardinament. El que passa és que juntament amb la plaça hi havia tot un seguit d'altres intervencions que es feien a zones properes a la plaça que donaven sentit, no, a la intervenció aquesta, i aquestes encara estan pendents, alguna està una mica endarrerida.
I també anirem a Molló perquè l'Ajuntament tirarà endavant l'arranjament de la plaça Major gràcies a una subvenció provinent dels fons europeus Next Generation.
L'obra contempla l'adequació de l'espai adreçat als vianants, evitant el pas excessiu de vehicles i l'ampliació de les voreres. L'objectiu del consistori és que sigui una zona més amable i on tots els veïns i veïnes puguin passar-hi part del seu temps lliure.
L'alcalde és en Pep Coma.
És on hi ha la majoria de restaurants, botigues, i per reconvertir aquesta plaça en un espai més amable per als negocis i per als ciutadans. Recordem que la plaça Major de Molló és un punt de pas de cotxes, de vehicles, i que el que volem fer és donar-li un caràcter més amable perquè la gent li vingui més de gust, doncs, estar a les terrasses del bar, els bars funcionin, es puguin mantenir els bars, les botigues, doncs, que mantenen la vida social del poble.
I també anirem a Santa Pau perquè Jordi Espadaler és reconegut amb el Fesol d'Or d'aquest cap de setmana.
L'antic mestre del poble va ser un dels promotors de la fira l'any 1982. Centenars de persones de dins i fora de la Garrotxa s'han reunit aquest diumenge a la plaça Major per degustar els fesols malgrat la mala producció.
Escoltem precisament en Jordi Espadaler.
L'any 82 jo era mestre d'aquí, de l'escola Joan Margall de Santa Pau, i entre moltes de les activitats que vàrem fer de potenciar el coneixement de l'entorn i d'un servei d'arrelament al poble, ens va semblar que era molt interessant, i així s'ha demostrat avui, recuperar la Fira de Sant Anton.
I també parlarem de literatura, perquè destapar el rerefons de les xarxes de prostitució ha estat l'objectiu de l'escriptora garrotxina Maribel Torres en la seva nova novel·la titulada Cartes Marcades.
L'autora es basa en històries reals per portar a la ficció una història detectivesca que mostra un dels cantons més foscos de la nostra societat.
Per mi la novel·la negra, el sentit que té és denunciar la societat amb la que estem vivint, denunciar les disfuncions en les que ens movem dia a dia, no? I en aquest cas m'he volgut centrar en quin és el paper o quin és el patiment de la víctima d'una persona, normalment noies molt i molt joves, que les o les venen perquè la família no té recursos, o són nenes que han patit ja violència sexual a casa.
La novel·la ja està a la venda i promet ser una de les novel·les més venudes d'aquest 2024 a nivell local. Esteu escoltant els 5 minuts més. També ha estat un cap de setmana potent en matèria esportiva. Us repassarem tot seguit. La Unió Esportiva Olot celebra una victòria èpica a Nou Barris i atrapa l'Hospitalet al capdavant de la classificació. Els olotins han derrotat la muntanyesa amb un gol de Mainau en el minut 90. Resultat final 0-1. Han fet un cop sobre la taula el dia que jugaven a un dels camps més complicats de la Lliga i que només tenien un defensa central disponible. Estan empatats a tot amb l'Hospi i són campions d'hivern gràcies a la classificació de Joc Net. L'entrenador diu que és un cap de setmana important.
Aquí es guanyen les lligues. I nosaltres avui, el normal aquí és palmar, 1-0, 2-1, perquè el rival, bueno, perquè tu no estàs en la teva salsa, et falten espais, jugadors no reconeixen moltes situacions, l'exigència, però hem guanyat. I hem guanyat perquè som merescut, i això és de dir, que et dona marge per poder fallar un altre dia, i bueno, anem a començar la segona volta amb un derbi a penalada complicat, però torno a dir, per lo menos, avui podíem estar 6 punts del líder, i estem líders nosaltres.
En hoquei, l'hoquei Olot paga cars els errors i cau a Manlleu. Resultat final 3-2.
Els últims tanquen la primera volta amb 11 punts. Només Marc Prat amb un doblet va ser capaç de mantenir viu a un equip que sempre va anar per darrere el marcador. La bola aturada va tornar a ser clau i en moments puntuals els de Miqui Ràfols no van gestionar bé els atacs. L'Hoquei Olot encadena 4 partits consecutius sense guanyar.
I l'entrenador ho valora d'aquesta manera.
Sabíem el que ens trobaríem, havíem intentat preparar-ho perquè la seva manera de defensar, aquesta pressió alta, la seva intensitat, doncs, intentar que ens fes el menys mal possible, però sí que és veritat que ens ha costat. Hi ha hagut algun moment del partit que hem estat més bé, però bueno, no hem estat com realment volem, no? Ens ha costat crear ocasions.
Esteu escoltant els 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. El Club Tenis Taula Olot fa un bon paper en la derrota a la pista de l'Arte al Santiago.
La dobleta portuguesa entre Pinho i Silva va donar un dels millors resultats fora de casa, però no n'hi va haver prou per superar els gallecs. L'Olot encaixa la quarta derrota consecutiva a l'inici de la segona volta i s'enfrontarà al Burgos d'aquí a més d'una setmana.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 9 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al Passeig de Barcelona, 12.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anticovid. Demana hora trucant al 972 69 77 90. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbal Lorenzana 3 d'Olot. Pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al mercat d'Olot.
Últims estocs de Mima Gallery per tots els que esteu pensant en renovar el vostre espai. No espereu més i aprofiteu els últims descomptes de l'any fins al 40%. A Mima Gallery liquidem estocs en sofàs, descans i decoració, només fins a final de mes. Més info a mima.net.
Mima el teu espai.
Són els mesos més freds de l'any a la Garrotxa. Has d'omplir el dipòsit de gasoil per la calefacció? No ho dubtis. Petrolis és el teu distribuïdor de gasoil de confiança. Demana el teu gasoil d'automoció, agrícola o de calefacció a Petrolis. Som especialistes en gasoil, tant per a particulars com per a empreses. Ens trobaràs a Olot a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 121 o al telèfon 972-273-619. Petrolis. Més de 25 anys arribant a totes les cases.
A Grup Autopòdium hem renovat les nostres exposicions de vehicle nou. Ja pots venir a veure tots els models de les nostres marques. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda i Cupra. Comptem amb vehicles per tot tipus de conductor. Pots trobar utilitaris, familiars, SUV, segment premium, furgonetes, vehicles seminous. Acosta't a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 86 d'Olot. El nostre equip comercial t'hi espera.
Entrem en matèria, tal com us dèiem en titulars. Els concessionaris preveuen un augment de la venda de cotxes híbrids i elèctrics durant el 2024. Tot i això, el comercial de Hyundai Olot, Esteve Gasiot, afirma que falten molts punts de càrrega a nivell municipal i una millora de la xarxa elèctrica. Aniol.
Durant el 2023 ja s'ha notat un augment pel que fa al nombre de vehicles híbrids o elèctrics que circulen per les carreteres. Tot i que encara estem molt lluny del que demana Europa, la idea és que durant aquest any el nombre de vendes d'aquests vehicles segueixi augmentant. Cal destacar que el tipus de vehicle preferit per la ciutadania és el cotxe híbrid, ja que l'elèctric, a hores d'ara, segueix estant a un preu bastant elevat i encara ho dificulta més el fet que la xarxa elèctrica encara no estigui del tot ben adaptada a aquesta mobilitat sostenible. El comercial de Hyundai Olot, Esteve Gasiot, explica quines són les previsions de cares al 2024. Les
previsions sembla que venen de cares al 2024 amb més ventes, alguna cosa més de ventes, sobretot perquè es preveu un increment de la venda de tot el tema híbrid, de tot el tema elèctric, que sembla que va pujant, tot i que encara ens falta que a nivell municipal doncs hi hagi més punts de càrrega i que la xarxa elèctrica es posi més bé pel tema dels, sobretot dels elèctrics, però sí, sembla que ve una pujada de ventes de cares al cotxe híbrid i del cotxe elèctric.
I és que l'increment de la gasolina i el gasoil, entre d'altres, també ha provocat que molta gent comenci a comprar cotxes elèctrics i híbrids, ja que baixen molt més els consums. Gasió preveu que d'aquí a pocs anys els vehicles que no siguin de combustió comencin a predominar a les carreteres.
Preveu que en 4-5 anys el tant percent de vehicle híbrid, sobretot, més que elèctric, el vehicle híbrid pues, arribi a superar pràcticament el 50% del vehicle que estem venguent, no? Elèctric, de moment, no estem amb aquests números. A l'elèctric hem d'intentar arribar pues, a números del voltant d'entre el 15 i el 20%, però això de moment és complicat perquè el cotxe elèctric, com sabeu, està encara a un preu una mica pujat, la xarxa de càrrega és una mica més complicada. Per tant, aquest cotxe encara va avançant molt ràpid, és un vehicle que ha vingut per quedar-se, però encara tardarem uns anys a que sigui majoritari.
Pel que fa a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, a conseqüència de les zones muntanyoses que hi ha, els cotxes que més sortida tenen són el SUV. Gasiot explica que el percentatge de nombres de vendes de SUV és del 70% respecte al 30% dels turismes.
El SUV, de moment, és el producte més imperant en el mercat. Ara mateix, el totterreno ha desaparegut absolutament, ja que pràcticament no queda cap marca que faci vehicles dels totterrenos antics que en dèiem nosaltres, els que portaven reductora. Això ja quasi bé no en queda cap. Llavors, el SUV l'ha substituït total i absolutament, i aquí la Garrotxa i Ripollès, que és la zona que nosaltres toquem, que és la que estem treballant, el SUV és el cotxe majoritari, sí.
Aquest 2023, Hyundai Olot ha venut un total de 100 vehicles. A més, expliquen que el fet de participar en les fires de l'1 de maig i la de Sant Lluc a Olot els hi ha permès captar més clients.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Olot se suma a l'onada de solidaritat amb Palestina. La plataforma ciutadana Garrotxa en Palestina demana que s'aturi el comerç d'armes i les relacions amb Israel.
Ho ha fet durant la concentració d'aquest dissabte davant l'església de Sant Esteve, on hi han format part desenes de persones.
Guillem Guardiola.
Nova concentració a Olot aquest dissabte per demanar l'aturada del genocidi a Palestina i també la fi del comerç d'armes i les relacions amb Israel. La plataforma ciutadana Garrotxa en Palestina s'ha sumat a la convocatòria de la xarxa solidària contra l'ocupació de Palestina, que exigeix al govern espanyol mesures concretes i eficaces contra el genocidi a la Franja de Gaza i l'ocupació, l'apartheid i el colonialisme a Palestina. Pel que fa a la plataforma garrotxina, ha denunciat aquest dissabte l'enquistament del conflicte i l'omissió per part dels governs i països respecte a la vulneració de drets a Palestina. Segons Elisenda Xifra, membre de la plataforma, s'ha construït un fals relat del conflicte.
Segurament totes ens sentim molt més implicades perquè hi han hagut, doncs, bueno, per suposat el nombre de morts és espantós i espectacular, però això, que a més, això, les vulneracions de drets encara són més flagrants. Aquestes vulneracions de drets fa molts anys que venen succeint, que no és una qüestió d'ara, que ara el conflicte s'ha fet molt més cruent.
La plataforma ciutadana Garrotxa en Palestina té la intenció de continuar fent d'altaveu del conflicte i organitzar més concentracions que, confien, portin a aturar la guerra. Segons una de les altres membres de la plataforma, Clara Caballero, una de les funcions d'aquestes concentracions és fer pressió davant la inacció dels governs.
És impactant si veure com d'aquí no tan lluny s'estan morint gent cada dia. Es parla de 100 nens assassinats, ho estem veient, ho estem seguint a les xarxes, com aquesta impotència de, bueno, de veure la mort a l'avisada, no? Els governs no estan responent, aleshores, doncs una mica de fer consciència i d'intentar fer coses perquè canviï el conflicte o s'aturi.
La concentració per demanar l'aturada del conflicte entre Israel i Palestina s'ha dut a terme de forma simultània a un centenar de poblacions de l'estat espanyol.
Ara són les 7 del matí en 20 minuts. Marxem ara cap a les Planes d'Hostoles. L'Ajuntament vol canviar les canonades de fibrociment del municipi per d'altres de PVC.
Per fer-ho, ha sol·licitat una subvenció per un valor de 300.000 euros al Departament de Medi Ambient. A causa del nombre de sol·licitants, la resolució no es farà pública fins al maig.
Informa Pere Ubach.
Segons les dades publicades per la Generalitat que recullen el consum d'aigua per municipis, les Planes d'Hostoles és el quart poble de la Garrotxa que, de mitjana, ha consumit més aigua per habitant el 2023, 447 litres. Ara bé, segons el seu alcalde, Marc Puig, aquestes dades tenen una explicació. El municipi fa anys que pateix fuites d'aigua i la solució per tallar el problema d'arrel seria canviant les canonades que conformen la xarxa municipal. El cert és que aquesta xarxa encara compta amb vàries zones de fibrociment que s'haurien de canviar per canonades de PVC, un projecte del tot inassumible per l'Ajuntament de les Planes.
Ens hem presentat amb una subvenció d'un Next Generation, que són uns 300.000 euros que hem demanat per fer això, aquestes primeres actuacions, de canviar les tuberies que pugen dels pous fins als dipòsits municipals, instal·lar els sistemes de telecontrol i fer aquesta campanya de fuites. Era una resolució que havíem de conèixer aquest mes de gener, però la gran quantitat que de demandes que hi ha hagut a nivell de Catalunya ens han dit només de començar l'any que ho allargaran la resolució fins al mes de maig, més o menys.
Segons Puig, també és necessària una diagnosi per esbrinar en quins punts del municipi es perd l'aigua.
Sí que ens sembla que són totes el Jonquer, Poca Farina i segurament el carrer Secretari Salvador Simón, però fins que no tinguem aquesta campanya de fuites feta, això ens farà molt complicat poder reduir consums.
Puig assegura que el de l'aigua és un problema que difícilment solucionaran en aquesta legislatura. Afirma que la inversió necessària per modernitzar la xarxa de canonades municipal és d'uns 3 milions d'euros. Tot i això, l'alcalde de les Planes avisa que encara que no se'ls concedeixi la totalitat de la subvenció que esperen, afirma que com a ajuntament tiraran endavant la campanya de detecció de fuites i instal·laran un sistema de telecontrol, una instal·lació que puja a uns 35.000 euros i que poden fer front gràcies a un ajut de la Diputació de Girona.
I Argelaguer, la plaça de la Generalitat és la prioritat del consistori per aquest 2024.
L'alcalde del poble, Guillem Ballar, reconeix que les obres no avancen en els terminis previstos. De moment s'han fet actuacions de clavegram i d'altres relacionades amb l'estructura principal de la plaça.
Fa prop d'un any que Argelaguer treballa en la redemolació de la seva plaça major i ara, tot i que els treballs van amb retard, el seu alcalde, Guillem Ballar, assegura que tota la part estructural del projecte s'ha d'acabar aquest gener. Es tracta d'un dels projectes més importants que ha viscut el municipi en els últims anys, però que per una cosa o altra s'ha anat endarrerint. Ara Ballàs diu que aquest any és el bo.
La plaça va tard, però va. En principi, el que és la zona de la plaça, la part d'estructura, s'ha d'acabar aquest mes de gener. Per tant, ja s'està ultimant. Després caldrà tota la part de jardinament. El que passa és que, juntament amb la plaça, hi havia tot un seguit d'altres intervencions que es feien a zones properes a la plaça que donaven sentit, no?, a la intervenció aquesta, i aquestes encara estan pendents, alguna està una mica endarrerida.
Segons Ballàs, acabar amb les obres a la plaça Major d'Argelaguer és la prioritat actual del consistori.
Ara, la intervenció més important que tenim i que fa molts anys que coeix és acabar la plaça. Després, paral·lelament, s'ha demanat unes intervencions a la carretera i, a més, hi ha demanada, tot amb el tema aquest, tornant al tema de l'aigua, tota una part de renovació de xarxa de la zona que ens queda, que és la zona de la carretera i una petita part del carrer Major.
El projecte de la plaça Major d'Argelaguer té un pressupost tancat de més d'un milió d'euros.
I encara parlant d'obres, anem a Molló, perquè l'Ajuntament tirarà endavant l'arranjament de la plaça Major gràcies a una subvenció provinent dels fons europeus.
L'obra contempla l'adequació de l'espai adreçat als vianants, evitant el pas excessiu de vehicles i l'ampliació de les voreres. L'objectiu del consistori és que sigui una zona més amable i on tots els veïns i veïnes puguin passar-hi part del seu temps lliure.
Judit Lechon.
Molló és un dels 44 municipis catalans que podrà beneficiar-se de part d'una subvenció europea enfocada a l'execució de projectes per preservar i potenciar el patrimoni cultural. El projecte que ha decidit tirar endavant Molló és la millora de la plaça Major, un espai que acull bona part de l'activitat al municipi en tractar-se d'una zona amb comerços i establiments de restauració. Pep Coma és l'alcalde de Molló.
És on hi ha la majoria de restaurants, botigues, i per reconvertir aquesta plaça en un espai més amable per als negocis i per als ciutadans. Recordem que la plaça Major de Molló és un punt de pas de cotxes, de vehicles, i que el que volem fer és donar-li un caràcter més amable perquè la gent li vingui més de gust, doncs, estar a les terrasses del bar, els bars funcionin, es puguin mantenir els bars, les botigues, doncs, que mantenen la vida social del poble.
L'obra té un cost de 300.000 euros, 200.000 dels quals provenen de l'aportació europea. Per a la resta, el consistori haurà de buscar altres fonts de finançament.
Ampliar voreres perquè es puguin ampliar terrasses i donar-li un caràcter més amable, menys pas de vehicles, i donar-li aquest caràcter més de punt de trobada, de punt social.
L'adequació ha d'estar acabada abans del 2027, la data límit estipulada per a l'execució de tots els projectes finançats amb fons europeus.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot celebra una victòria èpica a Nou Barris i atrapa l'Hospitalet al capdavant de la classificació.
Els olotins han derrotat la Muntanyesa amb un gol de Mainau en el minut 90, resultat final de 0-1. Han fet un cop sobre la taula el dia que jugaven a un dels camps més complicats de la Lliga i que només tenien un defensa central disponible. Estan empatats a tot amb l'Hospi i són campions d'hivern gràcies a la classificació de joc net.
Ens ho explica en David Planella.
Victòria de molt de mèrit de la Unió Esportiva Olot al municipal de Nou Barris. L'equip de Pedro Dolera es va imposar el quart classificat, adaptant-se al camp més petit de la Lliga i jugant amb dues baixes molt sensibles a l'eix de la defensa. Bruno Perone, amb una ruptura al bessó, i Ayala, amb un esquinç al turmell, van deixar la línia defensiva en quadre, però Jubi es va multiplicar en la posició de central i, fent parella amb Bernils, va mantenir a ratlla l'atac de la Muntanyesa. L'Olot va recuperar la solidesa defensiva el dia que més falta li feia i va guanyar amb un gol al temps afegit quan semblava que el 0-0 ja no es mouria del marcador. L'entrenador remarca que va ser una victòria d'equip.
Jo sempre dic que els meus equips tenen aquest punt de rauja i de mala hòstia que a mi m'agrada, que competeixen bé i que en els pitjors moments surten els jugadors, i avui vull destacar el Llubi, que ha fet un partit d'escàndol. Per mi ha sigut el millor de partit. Ell i Bernils, Bernils és la seva habitualitat, Llubi ha fet un esforç increïble en aquesta posició, que no és la seva, en un camp difícil, i ho ha tret endavant, amb la qual vull dir, no puc estar més content.
L'autor del gol de la victòria va ser Joan Mainau, un heroi inesperat que va saber ser en el lloc i en el moment oportuns. Ja en el minut 90 va empènyer amb el nas al fons de la xarxa una pilota procedent d'un servei de banda de Bigues que Bernils havia prolongat amb el cap, i va desfermar l'eufòria a l'equip olotí, conscient de la importància de guanyar Nou Barris.
Aquí es guanyen les lligues. I nosaltres avui, el normal aquí és palmar, 1-0, 2-1, perquè el rival, bueno, perquè tu no estàs en la teva salsa, et falten espais, jugadors no reconeixen moltes situacions, l'exigència, però hem guanyat. I hem guanyat perquè som merescut, i això és de dir, que ens dona marge per poder fallar un altre dia, i bueno, anem a començar la segona volta amb un derbi a pelada complicat, però torno a dir, per lo menos, avui podíem estar 6 punts del líder, i estem líders nosaltres.
Tal com es preveia, va ser un partit intens i igualat en què l'Olot va ser especialment seriós. El conjunt de Pedro Dolera també va tenir bons minuts en atac, amb un pal inclòs d'Urri al començament de la segona part, però sobretot va brillar en defensa. Només va concedir un parell de passades de la mort que ningú va aprofitar a l'àrea petita, i una rematada de cap de Kevin Díaz pocs minuts abans del 0-1 de Mainau.
Ha sigut un partit molt controlat, dintre del que es podia, era el pitjor camp que es pot anar a nosaltres, però crec que els jugadors han fet bueno, el que em van demanar, no? Que es posessin la granota de treball, que anessin a mort i que en cap moment afluixessin amb els cossos a cossos, l'1 contra 1, l'àrbit al nivell aquest camp de pitar, exigència, xocs i tal, és molt alt, que no es queixessin i no paressin, i és el que han fet.
L'Olot tanca la primera volta amb una victòria de prestigi i atrapa l'Hospitalet, que va perdre la Pobla de Mafumet per 3-0 al capdavant de la classificació. Tots dos equips tenen 38 punts i estan empatats a tot, també gols a favor i a gols en contra. Els olotins, però, van primers i, per tant, són campions d'hivern gràcies al joc net. Han vist menys targetes que els riberencs. Diumenge que ve arrencarà la segona volta. L'Olot jugarà un duel gironí al camp del Peralada, un altre rival que, igual que la Muntanyesa, aspira a jugar al play-off.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà. 5 minuts més.
Catalunya es troba a la cua en ensenyament. Vaja, que és un suspès monumental. La situació quina és? L'actual govern acusa els anteriors acusen l'actual i, com sempre, no arribem absolutament enlloc. Però quina és la solució? Quines conseqüències socials pot tenir aquesta situació pel futur més immediat del nostre país? De quina manera es pot pujar definitivament la nota de l'ensenyament a Catalunya? En parlarem, ho diu tothom, amb polítics, amb directors de centres educatius, amb professors, amb pares i mares, amb sindicats, amb totes les veus, per treure l'entrellat i per posar les bases del nou ensenyament. Un debat que, sense cap mena de dubte, farà emprenyar a més d'un.
Ho diu tothom. Dijous, a 8:15 del vespre, a Ràdio Olot, amb Albert Brossa.
Travesses. Som una empresa familiar que construïm habitatges a la comarca fa més de 40 anys. Les persones i el lloc on han de viure sempre han estat part important per nosaltres. Actualment, estem construint pisos al centre d'Olot i a la zona del Pla de Dalt. Ens trobaràs al capdamunt del Firal o a la web travesses.com. Travesses. Construïm il·lusions. Travesses patrocina el programa Ho diu tothom.
Què tal, amics oients? Bon dia, bona hora. Són 8:15 del matí i ens posem al dia. Aquesta és l'actualitat informativa d'aquest dilluns.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Els concessionaris preveuen un augment de la venda de cotxes híbrids i elèctrics durant el 2024. Tot i això, el comercial de Hyundai a Olot, Esteve Gasiot, afirma que falten molts punts de càrrega a nivell municipal i una millora de la xarxa elèctrica.
Les previsions sembla que venen de cares al 2024 amb més ventes, alguna cosa més de ventes, sobretot perquè es preveu un increment de la venda de tot el tema híbrid, de tot el tema elèctric, que sembla que va pujant, tot i que encara ens falta pues, que a nivell municipal doncs, hi hagi més punts de càrrega i que la xarxa elèctrica es posi més bé pel tema dels, sobretot dels elèctrics. Però sí, sembla que ve una pujada de ventes de cares al cotxe híbrid i del cotxe elèctric.
Olot se suma a l'onada de solidaritat amb Palestina. La plataforma ciutadana Garrotxa en Palestina demana que s'aturi el comerç d'armes i les relacions amb Israel.
Ho ha fet durant la concentració d'aquest dissabte davant l'església de Sant Esteve, on hi han format part desenes de persones.
Escoltem a l'Elisenda Xifra, és membre de la plataforma.
Segurament totes ens sentim molt més implicades perquè hi han hagut, doncs, bueno, per suposat el nombre de morts és espantós i espectacular, però això que a més això, les vulneracions de drets encara són més flagrants. Aquestes vulneracions de drets fa molts anys que venen succeint, que no és una qüestió d'ara, que ara el conflicte s'ha fet molt més cruent.
Els ajuntaments es posen les piles per estalviar aigua. L'Ajuntament de les Planes vol canviar les canonades de fibrociment del municipi per d'altres de PVC.
Per fer-ho ha sol·licitat una subvenció per un valor de 300.000 euros al Departament de Medi Ambient. A causa del nombre de sol·licitants, la resolució no es farà pública fins al maig.
L'alcalde és Marc Puig.
Hem presentat amb una subvenció d'un Next Generation, que són uns 300.000 euros que hem demanat per fer això, aquestes primeres actuacions, de canviar les tuberies que pugen dels pous fins als dipòsits municipals, instal·lar els sistemes de telecontrol i fer aquesta campanya de fuites. Era una resolució que havíem de conèixer aquest mes de gener, però la gran quantitat que hi ha de demandes que hi ha hagut a nivell de Catalunya ens han dit només de començar l'any que ho allargaran la resolució fins al mes de maig, més o menys.
Argelaguer, la plaça de la Generalitat és la prioritat del consistori per aquest 2024.
L'alcalde del poble, Guillem Ballàs, reconeix que les obres no avancen en els terminis previstos. De moment s'han fet actuacions de clavegram i d'altres relacionades amb l'estructura principal de la plaça.
La plaça va tard, però va. En principi, el que és la zona de la plaça, la part d'estructura, s'ha d'acabar aquest mes de gener, per tant ja s'està ultimant, després caldrà tota la part de jardinament. El que passa és que juntament amb la plaça hi havia tot un seguit d'altres intervencions que es feien a zones properes a la plaça que donaven sentit, no, a la intervenció aquesta, i aquestes encara estan pendents, algunes estan mica endarrerides.
A Molló, l'Ajuntament tirarà endavant l'arranjament de la plaça Major gràcies a una subvenció provinent de fons europeus.
L'obra contempla l'adequació de l'espai adreçat als vianants, evitant el pas excessiu de vehicles i l'ampliació de les voreres. L'objectiu del consistori és que sigui una zona més amable i en tots els veïns i veïnes puguin passar-hi part del seu temps lliure.
L'alcalde és en Pep Coma.
És on hi ha la majoria de restaurants, botigues, i per reconvertir aquesta plaça en un espai més amable per als negocis i per als ciutadans. Recordem que la plaça Major de Molló és un punt de pas, de cotxes, de vehicles, i que el que volem fer és donar-li un caràcter més amable perquè la gent li vingui més de gust, doncs, estar a les terrasses del bar, els bars funcionin, es puguin mantenir els bars, les botigues, doncs, que mantenen la vida social del poble.
7:35, de què parlarem a partir d'ara? Doncs de Jordi Espadaler, perquè és reconegut amb el Fesol d'Or de Santa Pau.
L'antic mestre del poble va ser un dels promotors de la fira l'any 1982. Centenars de persones de dins i fora de la Garrotxa s'han reunit aquest diumenge a la plaça Major per degustar els fesols, malgrat la mala producció.
Destapar els rerefons de les xarxes de prostitució. Aquest ha estat l'objectiu de l'escriptora garrotxina Maribel Torres en la seva nova novel·la anomenada Cartes Marcades.
L'autora es basa en històries reals per portar a la ficció una història detectivesca que mostra un dels que tots més foscos de la nostra societat.
En esports, la Unió Esportiva Olot celebra una victòria èpica a Nou Barris i atrapa l'Hospitalet al capdavant de la classificació.
Els olotins han derrotat la muntanyesa amb un gol de Mainau en el minut 90, resultat final de 0-1. Han fet un cop sobre la taula el dia que jugaven a un dels camps més complicats de la Lliga i que només tenien un defensa central disponible. Estan empatats a tot amb l'Hospi i són campions d'hivern gràcies a la classificació de joc net.
El tècnic de l'Olot és Pedro Dolera.
Jo sempre dic que els meus equips tenen aquest punt de rauja i de mala hòstia que a mi m'agrada, que competeixen bé i que en els pitjors moments surten els jugadors, i avui vull destacar en Llui, que ha fet un partit d'escàndol, per mi ha sigut el millor del partit, ell i Barnils és la seva habitualitat. Llui ha fet un esforç increïble en aquesta posició, que no és la seva, en un camp difícil, i ho ha tret endavant, amb la qual cosa, vull dir, no puc estar més content.
En matèria esportiva, en aquest segon tram també us explicarem que l'hoquei Olot apaga cars els errors i cau a Manlleu, resultat final 3-2.
Els últims tanquen la primera volta amb 11 punts, només Marc Prat amb un doblet va ser capaç de mantenir viu a un equip que sempre va anar per darrere el marcador. La bola aturada va tornar a ser clau i en moments puntuals els de Miqui Ràfols no van gestionar bé els atacs. L'hoquei Olot encadena 4 partits consecutius sense guanyar.
I les coses tampoc li han anat bé al club tenis taula Olot, que fa un bon paper en la derrota a la pista de l'Arteal Santiago.
La dobleta portuguesa entre Pinho i Silva va donar un dels millors resultats fora de casa, però no n'hi va haver prou per superar els gallecs. L'Olot encaixa la quarta derrota consecutiva a l'inici de la segona volta i s'enfrontarà al Burgos d'aquí a més d'una setmana.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món és notícia que el PSOE i el Partit Popular desembarquen a Galícia i s'enfronten per l'amnistia i les polítiques socials.
El PSOE avala el full de ruta i els pactes marcats per Sánchez i el Partit Popular critica la llei d'amnistia i diu que la convivència que pregonen els socialistes és conveniència.
Sánchez promet un pla de xoc en matemàtiques i comprensió lectora pel daltabaix del PISA.
El govern espanyol inclourà al PGE una partida que pot superar els 500 milions d'euros durant la legislatura per al pla destinat a prop de 5 milions d'alumnes.
Detenen un pare per endur-se 4 menors tutelats a Lleida i en busquen la mare.
Els Mossos sospiten que la dona se'ls hauria emportat al país d'origen.
Itàlia bloqueja durant 20 dies l'Open Arms i posa una multa de 10.000 euros a l'ONG.
Itàlia els acusa d'obstaculitzar la feina d'una patrullera líbia durant el rescat d'una embarcació carregada de migrants.
I Rússia denuncia una massacre de civils en un mercat de Donetsk.
Les autoritats prorusses de la regió annexionada han atribuït el bombardeig a l'exèrcit d'Ucraïna.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
És hora de connectar amb la policia municipal d'Olot. Endavant, bon dia.
Bon dia. Avui, en principi, no hi ha cap carrer tallat, però sí que hi ha reserves d'estacionament al carrer Sant Cristòfor 22 tot el dia, al carrer Remenses també tot el dia, al pàrquing del Pou del Glaç hi ha un espai reservat per bus, en principi seria per tota aquesta setmana, i a l'Avinguda Jaume II, davant del local social, també tot el dia. A part del mercat setmanal, que això comporta una major afluència de trànsit, no hi hauria res més. Que passin molt bon dilluns.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera.
hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet, a Olot. Tot comença al centre.
I aquest matí, una altra vegada, les glaçades són intenses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Quines temperatures tenim?
Doncs avui ens llevem amb 6 graus negatius a Vall de Núria, 4 sota 0 a Vall d'en Bas i a Mieres, 3 a Ripoll, Ribes de Freser, Molló i Vic, 2 graus sota 0 a Olot, a Das i a Camprodon, 1 grau negatiu a Sant Feliu de Pallerols i Anglès, 0 graus a Castellfollit de la Roca, i ja positius, 1 grau a Girona, 2 a Santa Pau, Figueres i Banyoles, i 3 graus, com sempre, a Roses.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
El temps vindrà marcat avui per un anticicló cada cop més fort. Hem tingut un cap de setmana fred, de nit, matinada. Ahir, per exemple, vam arribar a 14, 15, 16 graus alguns indrets, per exemple, Mieres. Màxima 16, a Olot 13, però la mínima va ser baixa, sota 0, 4 sota 0 Mieres. Per tant, les nits són fredes, també hi ha humitat, boira que avui es pot doncs, repartir a molts indrets, fins i tot també cap al Gironès, les Gavarres, punts del Baix Empordà, però especialment cap a Osona, i l'ambient serà gèlid, de matinada, inversió tèrmica, tot i que avui, com a novetat, comença a pujar la temperatura muntanya, temperatures 4, 5 o 8 graus més altes que no pas ahir. Cal destacar, doncs, aquesta tendència d'anticicló d'inversió tèrmica que farà que les nits siguin fredes, a cota baixa, però muntanya, tant al Montseny, Guilleries, com també al Pirineu, la temperatura pujarà dalt de tot dels pics més alts. Bé, tendència avui a un dia variable a la tarda, una mica ennuvolat al Pirineu, no hi ha d'haver precipitació, i bé, tota la setmana anticiclònica, això va per llarg, per tant no plourà els propers 7, 8 o 10 dies, ben bé, acabaríem el mes de gener, creiem, sense cap canvi de temps i cap pluja. Les properes nits seran fredes, però no tant, i destaquem la pujada forta de temperatures que tindrem de cara a dimecres i divendres, amb màximes que podrien superar els 16-17 graus a 2.000 metres al Pirineu. Per tant, a cota baixa també puja la temperatura, però especialment a muntanya. Podríem arribar a superar els 22 o 24 graus els propers dies.
Per començar bé l'any, tornen les mariscades de Peixos Isma. Encarrega-la a la botiga o trucant al telèfon 972-03-9152 i passa-la a buscar divendres 26 o dissabte 27 de gener. Un quilo de musclos gallecs, mig quilo d'escopinyes, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles vives i una safata de 6 amborinyes, tot per només 25 euros. Corre, corre, no te'n quedis sense i encarrega-la ja. Peixos Isma!
Welcome to L.E.O. Night Sessions.
Macos i maques, les portes de Ràdio Ripoll i Ràdio Lot són obertes de bat a bat.
Són obertes de bat a bat.
Ha arribat l'hora de moure's amb els millors temassos de la història de la música de club.
Melodies que mai oblidaràs.
Una experiència que et farà tornar al passat.
Presentat per Xema Alló, el DJ més pelut de tota Catalunya.
Que no t'enganyin amb altres ritmes.
Ningú ho dona com nosaltres.
Així sona el cap de setmana. Així sona el cau del llop.
Els dissabtes a la nit de 10 a 12, el llop, mossega.
A partir del dissabte 3 de febrer, a Ràdio Ripoll i a Ràdio Olot, fem un 2x1, paraula de llop.
Cinc minuts més.
Jordi Espadaler, reconegut amb el fesol d'or de Santa Pau. L'antic mestre del poble va ser un dels promotors de la fira l'any 1982. Centenars de persones de dins i fora de la Garrotxa s'han reunit aquest cap de setmana a la plaça Major per degustar els fesols, malgrat la mala producció que hi ha hagut.
Les males collites dels últims dos anys no han impedit que a Santa Pau se celebrés aquest diumenge una nova fira del fesol. Si bé és cert que alguns establiments se'ls hi han acabat els fesols abans d'hora, centenars de persones han pogut degustar els productes de gairebé una quinzena de parades a la plaça Major. Els santpauencs i santpauenques estaven satisfets de poder tastar els fesols de nou.
Soc d'aquí Santa Pau de tota la vida i, clar, a la fira hi venim sempre. Sí, bueno, depèn del temps, això dels fesols. Aquí, clar, aquest temps que ha fet, tanta sequedat i això, no ha deixat que... Això que... Els fesolers ja estan prou amoïnats, eh?
Un dels moments més emotius de la fira ha sigut durant l'entrega del fesol d'or, un reconeixement que enguany s'ha endut Jordi Espadaler, que, entre altres funcions, havia exercit de mestre a l'Escola del Poble fa uns anys.
L'any 82 jo era mestre d'aquí, de l'Escola Joan Margall de Santa Pau, i entre moltes de les activitats que vàrem fer de potenciar el coneixement de l'entorn i d'un servei d'arrelament al poble, ens va semblar que era molt interessant, i així s'ha demostrat avui, recuperar la fira de Sant Anton.
L'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, per la seva banda, ha lamentat la mala collita d'enguany.
Que avui és un dia especial, ja que tots sabem que venim d'un molt mal any, d'un segon mal any de collita de fesol, i feia una mica patir que es pogués tirar endavant aquesta fira, però finalment ha sigut una realitat, i ja amb aquest fesol d'or, no, poder-lo entregar en Jordi Espadaler ha estat increïble.
El director de Serveis Territorials de Cultura a Girona, Josep Calatayud, tampoc s'ha volgut perdre la fira i ha fet un recorregut per tastar els productes. Calatayud ha posat sobre la taula el valor d'una fira com aquesta en les condicions actuals.
La Fira del Fesol representa una gran sorpresa per mi, sobretot per dues coses. Una, la fortalesa d'aquest municipi en quant a capacitat d'organització i múscul, i una altra, afegint d'aquest municipi al conjunt dels que són com ells, la fortalesa dels micropobles.
La supervivència de la Fira del Fesol no està assegurada durant els pròxims anys. Els productors de fesol continuen somiant en precipitacions més abundants i temperatures més baixes per evitar la seva desaparició.
I ara parlem de literatura, perquè destapar els rerefons de les xarxes de prostitució ha estat l'objectiu de l'escriptora garrotxina Maribel Torres en la seva nova novel·la titulada Cartes Marcades.
L'autora es basa en històries reals per portar a la ficció una història detectivesca que mostra un dels cantons més foscos de la nostra societat.
I ha parlat en Gerard Puigdemont.
L'Adriana i en Pau són dos detectius que investiguen la desaparició d'una dona que ajudava a sortir altres dones d'una xarxa de prostitució. Aquest és el fil conductor de la nova novel·la de l'escriptora Maribel Torres. Sota el títol Cartes Marcades, Cades proposa una novel·la negra que el que pretén és desenmascarar una realitat ocultada present arreu del món. En parla ella mateixa.
Per mi la novel·la negra, el sentit que té és denunciar la societat amb la que estem vivint, denunciar les disfuncions en les que ens movem dia a dia, no? I en aquest cas m'he volgut centrar en quin és el paper o quin és el patiment de la víctima d'una persona, normalment noies molt i molt joves, que les o les venen perquè la família no té recursos, o són nenes que han patit ja violència sexual a casa.
A Cartes Marcades, Maribel Torres se centra en una xarxa de prostitució sorgida després de la caiguda de la Unió Soviètica, xarxes creades per pròpies persones del règim que volien seguir vivint de manera acomodada i que necessitaven fer diners en gran quantitat i de manera fàcil. A la novel·la els personatges no són reals, però les històries i el problema social de fons sí.
Cap de les prostitutes que surt no és real, me les he inventat jo, però les seves vivències sí que són reals, perquè a través d'una lectora vaig entrar en contacte amb una noia que porta el Moviment de Defensa de Dones, que una de les tasques que fa és intentar treure noies de la prostitució, de xarxes de prostitució, i a través d'aquesta noia, de la Cristina Simó, vaig conèixer casos reals.
Dones víctimes d'amenaces sobre les seves famílies, violades i maltractades psicològicament, per no parlar d'aquelles que han arribat a les xarxes de prostitució durant l'adolescència o preadolescència, i que, tal com el llibre mateix representa a través del títol, creuen que la seva vida ha estat completament donada, com les cartes, i marcada, en aquest cas, dins el món de la prostitució.
És que aquestes dones com t'he dit, es pensen que no poden fer res més. La seva vida fora costa moltíssim. N'hi ha que tornen, perquè no saben, no saben. O es pensen que no saben fer res més. Llavors, descobrir aquesta realitat, descobrir com el sistema, perquè al final això és un sistema, pot destruir a les dones d'una manera tan absoluta, això, ostres, costa molt d'escriure-ho. Però penso que és important.
No és la primera vegada que Maribel Torres tracta el tema de les dones a les seves novel·les negres. Aquí Manu Jo parlava de les Kellys, les netejadores d'hotel i l'explotació laboral, i sovint violacions a les quals estaven sotmeses.
I en esports, l'hoquei Olot paga cars als errors i cau a Manlleu. Resultat final 3-2. Els olotins tanquen la primera volta amb 11 punts.
Només Marc Prat amb un doblet va ser capaç de mantenir viu a un equip que sempre va anar per darrere el marcador. La bola aturada va tornar a ser clau i en moments puntuals els de Miqui Ràfols no van gestionar bé els atacs. L'hoquei Olot encadena 4 partits consecutius sense guanyar.
Ens ho explica en Roger Isern.
Nou cop dur de l'hoquei Olot lluny de la Josep Jou. La mala dinàmica fora de casa no es va trencar en el darrer partit de la primera volta aquest dissabte. Els olotins van perdre la pista d'un Manlleu intens en la pressió i que va marcar en els moments clau. Durant la primera meitat es van veure més faltes, no per cada equip, que ocasions clares. La primera, però, va ser el gol del Manlleu, després d'una pèrdua de Daniel Mangas a la frontal de l'àrea de Guillem Raurell, on Codinac va fusellar el porter biguetà i va anotar l'1-0. Nou partit en què els olotins començaven per darrere el marcador, però que responien gràcies a l'encert de Marc Prat. Era el minut 14 i després d'un temps mort demanat per Miqui Ràfols, el 43 olotí penjava una bola que acabaria al fons de la xarxa. Tot semblava que seria el marcador del descans, però Vilautet a 26 segons pel final marcava el 2-1. El tècnic de l'hoquei olotès, Miqui Ràfols.
Sabíem el que ens trobaríem, havíem intentat preparar-ho perquè la seva manera de defensar aquesta pressió alta, la seva intensitat, doncs intentar que ens fes el menys mal possible, però sí que és veritat que ens ha costat. Hi ha hagut algun moment del partit que hem estat més bé, però bueno, no hem estat com realment volem, no? Ens ha costat crear ocasions.
Amb aquest resultat al descans, a la represa, l'hoquei Olot va sortir amb la intenció d'empatar el duel el més aviat possible. Abans d'aconseguir-ho, va veure com Raurell salvava el 3-1 després que els àrbitres xiulessin la desena falta als olotins per una suposada simulació de Marc Prat. Precisament, el mateix Prat es va refer d'aquesta decisió i va anotar el 2-2 des de la falta directa. Quedava mitja segona meitat i no hi havia encara res decidit, però la bola aturada va tornar a ser protagonista i 7 segons després que Marc Prat no anotés la seva segona falta directa, David Carles veia la targeta blava i Joan Picard anotava el que seria el 3-2 definitiu.
Igual que avui he vist coses bones a nivell defensiu, comencem a automatitzar algunes coses que volem i això ens ha servit per durant molts moments que ells no ens arribessin a porteria. Sí que és veritat que després el tram final, amb el 2-3, ells també l'han sabut jugar molt bé, han sabut mantenir la possessió, que nosaltres ens costés, i aquesta ansietat de voler empatar el partit potser ens ha fet que no acabéssim de jugar com a grup. Bueno, són coses a treballar i coses a seguir millorant.
Tant Miqui Ràfols com escoltàvem com els jugadors van fer autocrítica al final del partit després de la derrota a Manlleu. Dissabte vinent a les 8 del vespre, primer duel de la segona volta, Ordes, hoquei Olot. Un viatge a la Corunya amb l'objectiu clar de sumar 3 punts per no haver de mirar les posicions de descens de ben a prop.
Gràcies, Roger Isern. Les coses tampoc li han anat bé al Club Tenis Taula Olot, que fa un bon paper, però cau a la pista de l'RTL Santiago. La dupleta portuguesa entre Pinho i Silva va donar un dels millors resultats fora de casa, però no n'hi va haver prou per superar els gallecs.
L'Olot encaixa la quarta derrota consecutiva a l'inici de la segona volta i s'enfrontarà al Burgos d'aquí a més d'una setmana.
Diogo Silva ha començat la segona volta de la Lliga demostrant que pot donar molt més del que ha donat en els primers partits amb la samarreta del Club Tenis Taula Olot. I si no, que li preguntin a Humberto Manjani, el jugador més eficient de l'RTL Santiago, que aquest dissabte ha vist com el portuguès li guanyava el primer partit. Després de guanyar els dos primers jocs, Silva s'ha deixat remuntar, però en un fatídic 5-7, el portuguès ha posat un 0-1 molt esperançador a Santiago de Compostela. Pinho també ha fet un paper excel·lent. L'altre portuguès del combinat olotí ha forçat un altre 5è joc, però en aquest cas no ha pogut fer res per vèncer a Biodun. Una lluita molt semblant a la que ha protagonitzat Arnau Pons contra Méndez. El palista nacional ha colpejat primer amb un gran 11-13, però l'RTL Santiago ha fet valer la seva potència com a local i ha col·locat el 2-1. Després de tres jocs molt igualats a Galícia, Diogo Pinho ha tornat a demostrar perquè és un dels jugadors amb més entrega de la categoria. El portuguès ha derrotat Manhani amb tres simples jocs, tots curiosament amb el mateix resultat, 7-11. Amb l'empat en el marcador, Silva ha tingut l'oportunitat d'avançar l'Olot, però després de quatre llargs jocs, la sort no l'ha acompanyat en un últim i definitiu set que l'ha acabat condemnant per 11-7 contra Mendes. Arnau Pons no ha pogut fer res contra Aviodun i el club tenis Taula Olot ha encaixat la quarta derrota consecutiva a la Superdivisió en l'inici de la segona volta de la Lliga. L'Olot manté la setena posició i haurà de revertir la mala dinàmica d'aquí a més d'una setmana, el pròxim 31 de gener contra el Burgos a casa.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Hi ha 4 minuts per les 8, cop d'ull a la premsa.
Les portades d'avui. Al quiosc, amb el suport de Minguet Diesel.
La venda de tabac genera 2 milions d'euros diaris a Girona. És el tema de capçalera del diari de Girona d'avui.
Que també publica que Girona és on hi ha més augment de metges en 10 anys. També diu que Girona reformarà el Palau de Fires per fer-hi més actes. I en esports, de festival en festival, el Girona escombra el Sevilla amb un hat-trick de Dovic en 6 minuts.
Sobre les rebaixes parla el Punt avui, edició Girona. Diu pagar per vendre més. Diu comerciants i hostalers de Girona treballen per definir una àrea de promoció econòmica urbana, el que es coneix com una PEU, amb quota obligatòria per millorar la competitivitat.
El Punt avui també es fa ressò de les queixes d'usuaris i de l'oposició pel mal estat de la piscina municipal de Sant Feliu. També publica que The Beer i Poker Face, millor sèrie segons els crítics de Girona.
Sánchez anuncia un pla de reforç de matemàtiques i comprensió lectora, ho diu el diari Ara.
Que també assenyala que mínim històric al Pantà de Sau només un 5% és aigua. També publica que De Santis es retira i deixa via lliure d'un altre. En esports, el Barça refà temps i tomba el Betis.
Al periòdico hi llegim que les empreses hauran de detallar sous i plusos als contractes. El govern ultima una normativa sobre la transparència de les condicions laborals.
També publica que Sánchez respon a PIS amb un pla per reforçar matemàtiques i comprensió lectora. També es fa ressò que Barcelona és la capital del McDonald's. També diu que la protecció de la diversitat tensa la política europea.
A La Vanguardia hi llegim que Sánchez i Feijóo es fan retrets per haver deteriorat la democràcia.
La Vanguardia també diu que Interior va remetre l'informe fals sobre Trias de la UDEF i el servei antiblanqueig. També publica que el govern prepara un pla de reforç en matemàtiques i lectura i també diu que més de 25.000 morts a Gaza.
Un drama absolut. 25.000 morts, diu el diari El País. Els morts a Gaza ja sumen aquesta xifra, el 80% dels quals són dones i nens.
El País també publica que Galícia reviu el crit de mai més contra els palets. També diu que dos terços dels espanyols recolzen la reducció de la jornada laboral i també es fa ressò que De Santis es retira de les primàries republicanes i recolza Trump.
Al periòdico d'Espanya hi llegim que Sánchez rectifica la política educativa després del fiasco, diu, de PISA.
També assenyala que el jutge va reunir els investigadors del despatx que va fundar Montoro. També diu que la guerra de Gaza confronta el sud global contra la doble moral, diu, d'Occident. I en esports, el Madrid reviu davant l'Almeria després de remuntar un 3-2 amb un polèmic VAR.
Caps de l'Ibex neguen un apropament a Sánchez. Textualment, diu el diari El Mundo, para nada.
També diu que Abascal s'aferra als barons per intentar treure Vox del búnquer i també es fa ressò dels màrtirs de Hamas del comandant Cobra.
Al diari ABC hi llegim que el govern assumeix el fracàs del sistema educatiu.
També publica que només un de cada 9 aturats va a cursos de formació per intentar trobar feina.
I acabarem amb La Razón, que diu que Puigdemont cola al PSOE l'agenda prèvia al procés.
La Razón també diu que Haley posa en dubte la capacitat de Trump per governar després del seu últim lapsus. També diu que el govern en ple s'examina aquesta setmana al Congrés de les seves prioritats, l'amnistia, salut i migració.
Un cafè per despertar-te, un entrepà a mig matí, un bon dinar per recuperar forces i la millor energia per al teu vehicle sempre la trobaràs a Minguet Diesel.
Minguet Diesel, el millor diesel al millor preu, amb autoservei les 24 hores. Minguet Diesel, a la rotonda de la carretera de la Canya 115 d'Olot. Gràcies a Minguet Diesel, mai t'aturaràs.